Notícies Vespre, amb Elena Molist.
A Sabadell no hi ha sorpreses i el PSC arrasa en les eleccions generals d'aquest diumenge. Mireia Julià, molt bona tarda.
Bona tarda, Elena. En aquest informatiu analitzarem totes les dades que ens ha deixat la jornada electoral, com per exemple com ha quedat el mapa del Vallès Occidental, on algunes ciutats històricament independentistes també s'han tenyit de vermell.
Repassarem també com està anant el ple municipal que s'està celebrant des de les 5 de la tarda.
El ple ja ha aprovat els dos festius locals el 2024. La Salut serà el 13 de maig, mentre que el dilluns de Festa Major serà el 9 de setembre del 2024. En aquest ple també s'aprovarà molt previsiblement el nou pla de pacificació del centre de la ciutat durant la nit. Repassarem què s'ha dit en aquest ple de la mà de Pere Gallifa.
I en esports, el centre d'esports i Christian Dieste arriben a un acord per la rescissió del contracte del davanter.
L'aragonès no ha acabat de rendir com s'esperava. De fet, només ha comptat amb 5 titularitats i ha marcat un total de 2 gols en una temporada, els dos contra el Numància.
Us ho ampliarem tot plegat a la pròxima mitja hora amb el Toni González del control tècnic i també amb el suport i la feinada del Servei d'Informatius i d'Esports de Ràdio Sabadell.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Pel que fa al trànsit, rodat, retencions, com sempre, a aquesta hora, tot un clàssic, ja ho sabeu, a la C58 entrant a Barcelona, i pel que fa a la capital catalana, retencions també a la Ronda de Dalt, tot i que menys que en altres dies a aquesta hora, i també a la Ronda Litoral.
El temps.
Canvi de tendència sembla en el temps aquesta setmana de juliol. Deixem enrere la calor, com a mínim aquí a Sabadell, i els núvols comencen a aparèixer. Lluís Mi Pérez, què tal? Des de la xarxa, com estàs? Què esperem per les pròximes hores?
Bona tarda. Molts núvols prims i, sobretot, sensació de xafogor, la que tenim a hores d'ara a gran part de Catalunya. Encara amb polsim en suspensió i, de fet, amb alguna gotellada que s'ha produït cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. S'ha de dir que aquesta nit i matinada ens arribarà una traca de tempestes que, sobretot, afectaran les comarques del nord, cap a les del Pirineu, al nord de Girona, alguna tempesta intensa, però alguna de local. En tindrem també cap a la Catalunya central i entre les comarques del Camp de Tarragona i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ja entrada la matinada, aquests ruixats ens abandonaran i s'obriran les portes d'un ambient més renovat. Per tant, demà baixa la humitat, baixa la xafogor, el vent anirà més a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre i l'estat de la mar també s'esvalutarà, sobretot a la Costa Brava. Demà al matí ja amb moltes clarianes, però a la tarda nous ruixats a les comarques de Girona, sobretot al voltant del Gironès, de la Selva i del Baix Empordà. Demà baixa la temperatura, tret de la Costa Daurada, on encara el vent de mestral farà que l'ambient sigui molt suau. Us seguirem a la xarxa.
Les 7 i 3 minuts, entrem en matèria. El Partit Socialista s'ha imposat com a força més votada a Sabadell a les eleccions generals. Després de la victòria indiscutible que van aconseguir els socialistes a les eleccions municipals, la tendència de vot es repeteix i el partit de Pedro Sánchez ha guanyat en tots els districtes sabadellencs. Repassem a continuació les dades més destacades que han deixat les eleccions.
Hola, bona tarda, Elena. Doncs comencem destacant que el PSC s'ha atorgat la victòria amb gairebé 40.000 vots, més del doble dels vots aconseguits per sumar en Comú Podem, que ha quedat en segona posició amb 15.000 vots. A diferència de les municipals, el Partit Popular ha obtingut la tercera posició gràcies als 12.000 vots sabadellencs. Els segueixen els partits independentistes d'Esquerra Republicana i Junts amb 11.000 i 9.000 vots, respectivament. Mentre que el partit d'extrema dreta de Vox s'ha endut 8.000 vots i els anticapitalistes de la CUP s'han quedat en 2.000. En quant a percentatge de vot, el PSC és el que més ha pujat respecte als anteriors comicis generals, amb un augment del 14% del vot, seguit dels populars, que ha pujat un 5%. Per contra, Esquerra ha registrat la major caiguda, amb un 8% de vots menys respecte a les eleccions del 2019.
I si ens fixem en els districtes, trobem algun canvi?
Doncs la resposta és no, i és que el PSC s'ha imposat en la totalitat dels districtes de la ciutat. Entre tots ells destaca el districte 7, on ha aconseguit el 50% del vot de l'electorat, mentre que el districte 3 i el 6 ha obtingut el 40%. 49 i el 47% dels vots respectivament, tot i que és en el districte 5 on els socialistes han registrat una major pujada de percentatge de vot, aconseguint el 34% del vot escrutat, un 16% més del que va obtenir en els darrers comicis. Si ens fixem en Sumar en Comú Podem, el partit de Yolanda Díaz ha obtingut un percentatge de vot molt estable, situant-se tots els districtes entre el 13 i el 17%. Per la seva banda, el PP ha registrat una pujada de vot d'entre el 4 i el 6% en tots els districtes, sent el 3, el 4 i el 6 els districtes de la ciutat on ha aconseguit uns millors resultats amb el 13% dels vots. A l'altra cara de la moneda, però, trobem Esquerra Republicana, que segueix la baixada de vot que ja va evidenciar els resultats de les eleccions municipals. Els republicans perden vots en tots els districtes, justament en els districtes 3 i 7, registren un pitjor percentatge de vot, el del 4%, mentre que el millor resultat l'aconsegueixen el districte 1, amb el 16% del vot, tot i perdre un 11% respecte al 2019.
I un dels altres punts claus ha estat la participació.
Efectivament, i a Sabadell la participació final ha estat del 66%, 8 punts menys que la registrada en els darrers comicis. Una tendència que s'ha mantingut al llarg de tota la jornada electoral. Amb el primer avanç de participació de les dues del migdia, la xifra situava el 38%, un 5% menys que en els darrers comicis, mentre que a les 6 de la tarda només havia participat el 50% de l'electorat, 12 punts per sota que les dades del 2019. El districte 1 de la ciutat ha estat el que ha registrat una major participació, concretament del 71%, a diferència del districte 7, on només ha anat a votar el 56% de l'electorat. Pel que fa a l'abstenció, s'ha situat en el 33%, 7 punts més que el 2019.
I el Vallès Occidental segueix la mateixa tendència de vot que Sabadell, i el Partit Socialista també guanya les eleccions per un ampli marge, seguit de Sumar en Comú Podem.
Els socialistes han aconseguit la victòria comarcal amb 164.000 vots, mentre que Sumar en Comú Podem s'ha quedat com a segona força més votada amb 70.000 vots. Entre tots dos partits sumen el 51% dels vots que els vallesans van dipositar a les urnes. Si comparem els resultats dels socialistes amb les eleccions del 2019, el partit de Pedro Sánchez ha aconseguit 50.000 vots més que en els anteriors comicis. Qui també puja en aquestes eleccions és el Partit Popular, que passa de 34.000 vots a 60.000, pràcticament doblen resultats. I continuant amb la tendència de Sabadell i Catalunya, els partits independentistes pateixen una forta derrota. Esquerra perd gairebé la meitat dels vots i es queda amb 51.000 vots i Junts obté 39.000 vots, 12.000 menys que el 2019.
I com han quedat, Mireia, els resultats per municipis?
Doncs si ens fixem en els municipis vallesans, el partit dels socialistes s'ha endut la victòria en 19 dels 13 municipis. Entre aquests destaquen 9 municipis que han canviat de partit guanyador, passant d'Esquerra al PSC. Es tracta de Castellà, Castellbisbal, Palau-solità i Plegamans, Sant Cugat, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze, Sant Manat, Vacarisses i Viladecavalls. Pel que fa als 4 municipis on els socialistes no s'han alçat guanyadors, qui sí que ho ha fet han estat els partits independentistes de Junts i Esquerra. Concretament, Junts ha guanyat a Gallifa i Matadepera i Esquerra s'ha imposat a Rellinars i Ullastrell. D'aquests, destaca Gallifa, on fa 4 anys guanyava Esquerra i en aquestes eleccions s'ha atorgat la victòria a Junts, rellevant Esquerra fins a la quarta posició.
I per fer una valoració dels resultats electorals tant a Sabadell com a nivell estatal, hem parlat amb el politòleg sabadellenc Antonio Santamaría.
Així és, Antonio Santamaría ha parlat de la situació a Sabadell després de la victòria aclaparadora dels socialistes a la ciutat. Santamaría ha destacat que aquestes eleccions han ratificat els resultats de les municipals, però també ha comentat altres punts claus a tenir en compte per llegir els resultats a la ciutat.
Bueno, aquí a Sabadell aquestes eleccions generals han d'alguna manera ratificat les grans tendències que es van observar a les municipals de fa 2 mesos. No? Aquestes 6 grans tendències són l'avenç important i la victòria, no?, del PSC, que guanya tots els districtes de la ciutat. D'altra banda, el retrocés del vot independentista, que ha estat castigat per l'abstenció. I d'altra banda, i el tercer element, o la tercera gran tendència, seria el discret d'abans de la dreta i l'extrema dreta espanyolista representada per PP i Vox, que han tingut un millorat resultat en aquestes generals i fins i tot si ho comparem amb les darreres municipals. I l'altre factor a apuntar seria, diguéssim, el bon resultat que ha tret Sumar, no?, que les fades municipals van treure al voltant de 5.000 vots, han tret 15.000, són segona força més votada a la ciutat, en la qual sembla ser que, a diferència de Ciutadans, que és un projecte que ja ha desaparegut, el projecte de Yolanda Díaz sembla que sí que es pot consolidar, com, en fi, no com una alternativa, però sí com un correctiu al Partit Socialista.
A nivell estatal, Santa Maria ha destacat que després que ni el bloc del PP i Vox ni el bloc del PSOE i Sumar hagin aconseguit arribar a la majoria absoluta, la governabilitat d'Espanya pot passar per una possible abstenció de Junts.
Doncs aquí s'ha creat una situació per la governabilitat de l'estat espanyol realment complicada, perquè potser la principal incògnita d'aquestes eleccions i el motiu central d'aquestes eleccions era si el bloc de la dreta i l'extrema dreta, representada per PP i Vox, sumava majoria absoluta. No ha estat així. L'esquerra ha resistit molt millor de l'esperat i tindria unes opcions de tornar a governar el país. Però aquí s'ha donat una paradoxa, que és que això dependrà ara de la posició que prengui Junts per Catalunya. Junts per Catalunya pot posar unes condicions que el Partit Socialista no pugui acceptar, i això ens portaria a la repetició de les eleccions, probablement abans que finalitzés abans, cap al novembre, desembre, podria haver eleccions en el cas de que Junts posés unes condicions per la seva abstenció que el Partit Socialista no pugui assolir. Jo crec que estem en aquesta disjuntiva. O repetició electoral o alguna mena d'acord, que ara ignoro el seu contingut, entre el Partit Socialista i Junts.
Segons el politòleg sabadellenc, si no s'aconsegueix un pacte de govern, ens podríem veure abocats a unes noves eleccions generals abans que s'acabi l'any.
I dels 6 candidats sabadellencs que hi havia a les eleccions generals, només un ha acabat entrant al Congrés dels Diputats. Es tracta del socialista Paco Aranda, qui anava de número 6 a la llista per Barcelona, Diputació en el PSC, acabat amb 13 diputats.
En declaracions a Ràdio Sabadell, Paco Aranda es mostra eufòric amb els resultats i afirma que el que ara toca és continuar treballant per la comarca Madrid.
Doncs continuar ajudant a Sabadell, a la comarca, continuar aportant el meu granet de sorra doncs, en aquesta política de progrés que tan bé ens ha anat a la comarca i a Sabadell, i desitjant doncs, que es pugui reeditar un govern de progrés d'esquerres a Espanya, que és el que tots volem.
Sobre els resultats obtinguts a Catalunya pel PSC, Aranda defensa que els vots dels catalans han sigut claus per frenar l'extrema dreta i la dreta en el recompte final d'escons.
Catalunya també ha guanyat les eleccions, si som la primera força política, ara en donen 19, més o menys, diputats. Estem molt contents per aquest resultat. Creiem que Catalunya torna a ser decisiva a Espanya i ara hem d'esperar aquests últims percentatges de vot com van, però tot sembla indicar que aquest tsunami que anunciaven, no, aquesta majoria absoluta de la dreta, PP i Vox, doncs no es produirà.
D'aquesta manera, el sabadellenc Paco Aranda torna al Congrés dels Diputats, on ja hi ha estat treballant durant els últims 4 anys.
I pel que fa a la possible investidura de Pedro Sánchez, ja hi comença a haver moviments. Comencem pel PSOE.
El mateix Pedro Sánchez ha afirmat que l'objectiu és evitar la repetició d'eleccions. Tot i això, no hi ha hagut més moviments públics del partit.
Sumar, en canvi, sí que s'ha activat.
Sumar, encarregat a l'exdiputat de Comuns Jaume Asens, negocia amb Junts per una possible investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez. Segons apunta la formació encapçalada per Yolanda Díaz, Asens serà l'encarregat, en nom de Sumar, de conèixer les posicions de sortida del partit de Carles Puigdemont per explorar totes les vies d'acord.
Junts, que té, com dèiem, la clau de la governabilitat, espera que Sánchez mogui fitxa.
La candidata de Junts, Míriam Nogueras, ha avisat que els vots de Junts valen or per facilitar la investidura del candidat socialista Pedro Sánchez.
I per últim, Alberto Núñez Feijóo ha obert una ronda de contactes.
O almenys això és el que ha anunciat. El guanyador de les eleccions ha afirmat que es reunirà amb Vox, el PNB, UPN i Coalició Canària de cara a una hipotètica investidura com a president del govern espanyol.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Deixem de banda les eleccions. El ple municipal ha aprovat un pla d'actuació per garantir el descans dels veïns del centre i implementat diferents mesures que evitin els sorolls nocturns i les activitats incíviques on hi ha més concentració de locals d'oci nocturn. El pla es basarà en tres pilars: sensibilització, control i neteja. Segueix la sessió des de la sala de plens el Pere Gallifa. Molt bona tarda, Pere.
Bona tarda. Després que el govern llancés una campanya de conscienciació ara fa uns dies, ara es posa fil a l'agulla amb mesures més contundents. Primer, reforçarà aquesta campanya de sensibilització. També s'augmentarà la vigilància policial, sobretot dels locals d'oci nocturn més conflictius, i també reforçarà la neteja viària en aquells punts on hi hagi més incivisme per part dels usuaris de les discoteques del centre de la ciutat. Tot plegat després que els veïns s'hagin mobilitzat i denunciessin al mateix plenari el mes de gener les dificultats que tenen per poder descansar les nits correctament. I han votat a favor d'aquest pla tots els grups municipals, menys la Crida, que ha optat per una abstenció. Algunes formacions, com Esquerra i el PP, però, han demanat que aquestes mesures també s'aprovin en altres zones de la ciutat que tenen els mateixos problemes. Escoltem els seus portaveus, Gabriel Fernández i Cuca Santos.
Era necesaria esta regulación, no solo en el centro, yo creo que hay otras zonas de la ciudad que también tienen los mismos problemas y se quejan también en otros barrios, como la Avenida Matadepera, el Les Masià, en el que también hay un exceso igual de terrazas y de zonas de hostelería.
Però també animem a que la resposta no sigui només puntual o a què és que, perquè tenen capacitat d'organització, venen aquí i demanen uns problemes, sinó que demanen unes solucions, sinó que hem d'atendre tots els problemes. També d'aquells altres barris on no hi ha la mateixa capacitat d'organització, però on existeixen els problemes.
A la qual cosa l'alcaldessa Marta Farrés ha pres la paraula i ha respost que ja s'hi està treballant.
Estem també treballant doncs, en el cas de Les Masià, que no sé qui ho deia, em sembla que era la Cuca, doncs tenim una nova reordenació de terrasses precisament per també ajudar veïns i veïnes doncs, que també pateixen en aquest cas les molèsties dels bars que hi ha a l'entorn. També s'està intentant doncs, ordenar tema de terrasses de bars a diferents zones de la ciutat i hem vist doncs, que hem començat per aquí pel passeig però que ja ens anem extenent a la resta de la ciutat.
A part, la tinenta d'alcaldessa Montse González també ha detallat que aquest any hi ha pressupostades 3 càmeres de videovigilància que costaran 76.000 euros per reforçar el control a les zones més conflictives. Pel que fa a la resta de formacions, algunes han demanat més agents cívics, és el cas de Junts, d'altres que es defineixi quin model d'oci nocturn vol aquesta ciutat, ho ha dit Joan Mena per part d'en Comú Podem, ho han avisat que faran un funcionament del pla, és el cas de la Crida per Sabadell. A part de l'aprovació d'aquest punt, també s'han aprovat els 2 festius locals per l'any 2024. La Salut serà el 13 de maig i el dilluns de Festa Major el 9 de setembre. Hi haurà 3 mocions que d'aquí ben poc es començaran a debatre. Una d'En Comú Podem preguntarà pel Museu del Gas, un equipament que el govern municipal vol comprar i traslladar-hi al Museu d'Història. Una altra moció de la Crida per Sabadell per tal d'ampliar el servei d'intervenció comunitària que es va aprovar el 2019 i una moció del Partit Socialista que demanarà al Departament de Salut que garanteixi que els CAPs, els ambulatoris de la ciutat, estan oberts durant tot l'estiu.
Merci, Pere, i ànims.
Bona tarda.
Avui també és notícia.
Els Mossos d'Esquadra denuncien penalment un home que intentava fer una connexió elèctrica fraudulenta en un bloc de pisos de Sabadell.
Es tracta d'un home de 46 anys acusat dels delictes de danys, intrusisme i defraudació de fluid elèctric. Els fets es remunten al 19 de juliol quan un testimoni va alertar la policia perquè a l'exterior d'un edifici del carrer Margenat hi havia unes persones fent una connexió a la xarxa elèctrica que els va semblar sospitosa. Quan els agents van arribar al lloc van identificar 3 persones. Un d'ells, un home de 46 anys que no disposava d'acreditació professional, es va erigir com a responsable i és sobre el qual han obert diligències penals. Segons el mateix testimoni, dies abans s'havia ocasionat un altre incendi al mateix bloc com a conseqüència de les moltes connexions fraudulentes que hi havia a l'edifici.
El Departament de Territori destina 23 milions d'euros a la rehabilitació d'edificis d'habitatges públics, 15 dels quals es troben a Terrassa i Sant Quirze.
En concret, seran 14 edificis a Terrassa, a les zones de Can Vilardell, la Grípia i el Pla de les Fonts i un edifici a Sant Quirze, a la Ronda Raona. Gràcies a la inversió del Departament de Territori es podran rehabilitar un total de 378 habitatges entre totes dues poblacions vallesanes. La inversió surt del fons Next Generation dins dels àmbits d'actuació denominats entorns residencials de rehabilitació programada.
I la policia municipal de Sabadell intervé en 2 delictes contra la seguretat vial. En tots 2 casos els conductors van donar positiu en la prova d'alcoholèmia.
El primer cas va tenir lloc al carrer Joaquim Blumer quan un conductor va pràcticament quadruplicar la tassa màxima permesa en la prova d'alcoholèmia. Com a conseqüència, els policies es van obrir diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat viària. En el segon cas, un turisme va sortir de la via al carrer de l'Espirall. Fins al lloc dels fets es van desplaçar la policia municipal i al realitzar la prova d'alcoholèmia el conductor va donar positiu, superant en més del doble la taxa permesa.
I una de les notícies que coneixíem fa uns dies era el nom dels pregoners de la Festa Major. Els estem escoltant de fons. Enguany els escollits han estat el Carlos i la Natàlia, concursants sabadellencs de la segona edició del programa de TV3 Eufòria.
Tots 2 cantants van formar part de l'acte de presentació del programa de Festa Major per explicar com s'havien sentit després de conèixer la notícia i per interpretar una cançó plegats, la que escoltem per fons. En declaracions a Ràdio Sabadell, la Natàlia ha destacat la il·lusió que els hi ha fet haver sigut els escollits i haver pogut estar presents en l'acte de presentació del programa al Teatre Principal.
I fa molta il·lusió, al final has crescut aquí i jo ara quan he entrat i he cantat aquí he pensat, uah, que guai està fent això per Sabadell, que jo m'he criat aquí i és molt bonic.
Per la seva banda, el seu company de concurs s'ha referit a la lectura del pregó i ha confirmat que ja hi estan treballant. Això sí, el Carlos ha apuntat que volen fer un pregó especial i diferent.
Sí, algo guai s'està preparant, perquè no volem fer tampoc una cosa... Bueno, que potser acabem fent una cosa bàsica. No ho sabem.
No.
La idea és no fer-ho molt bàsic.
Que som el Carlos i la Natàlia, no pot sortir res bàsic. Volem...
La lectura del pregó serà un dels actes que donarà el tret de sortir de la festa major. En aquest sentit, el Carlos també ha declarat que espera veure una plaça de Sant Roc plena a vessar.
Esperem que estigui rebentat tot allò, que hi hagi moltíssima gent i que, bueno, familiars, amics, gent de Sabadell de tota la vida i el que no sigui de Sabadell també és convidat, o sigui que moltíssim, no sé, esperem que hi hagi molta gent.
El Carlos i la Natàlia sortiran al balcó de l'Ajuntament el divendres 1 de setembre i a partir d'aquest moment la ciutat quedarà immersa en les més de 300 activitats programades per celebrar la seva festa major.
T'ho juro jo, que des d'aquí...
Fora de Sabadell i la comarca.
L'eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, ha quedat en llibertat després de comparèixer davant del jutge de Guàrdia de Barcelona davant de qui s'ha negat a declarar per recomanació legal.
Ponsatí havia estat detinguda aquest matí pels Mossos d'Esquadra al carrer Comte de Borrell de la capital catalana poc després de penjar un missatge a les xarxes socials dient que era a Barcelona. L'eurodiputada tenia una ordre nacional de detenció per no haver-se presentat el 24 d'abril voluntàriament a declarar davant del Tribunal Suprem per un presumpte delicte de desobediència. El magistrat Pablo Llarena, que és la causa de l'1 d'octubre, ha decidit no enviar-la a Madrid i que fos el jutge de guàrdia el que li prengués declaració.
I precisament la Fiscalia del Suprem demana a Llarena que emeti ordres de detenció internacionals contra Puigdemont i Comín.
La petició del Ministeri Públic es produeix després de la sentència del Tribunal General de la Unió Europea que els va retirar la immunitat com a europarlamentaris. La Fiscalia sosté que per molt que la sentència pot ser recorreguda al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el recurs no té efecte suspensiu.
Em dic Laura Musull i sóc Data Scientist a Banc Sabadell. El que més m'agrada de treballar al banc és aprendre del meu dia a dia i de les persones de l'equip, expertes, creatives i no conformistes, a més de les oportunitats de créixer i desenvolupar-hi una carrera professional. Si ja tens experiència i busques un canvi laboral o estàs començant la teva carrera professional, no ho dubtis. Afegeix-te a un projecte en què podràs créixer, aprendre i sentir-t'hi a gust. Més informació sobre les nostres oportunitats professionals a sabadellcareers.com.
Ràdio Sabadell. Notícies. Esports.
El Centre d'Esports Sabadell i Christian Dieste han arribat a un acord per la rescisió del contracte del davanter. Oriol Ferran, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Helena.
Després d'una setmana d'arribades, era el moment de les sortides.
Així és. La setmana passada vam explicar quatre incorporacions i una renovació, i aquesta la comencem amb una baixa, la de Christian Dieste, que no continuarà la temporada vinent defensant la samarreta arlequinada. El davanter i el club han arribat a un acord per rescindir l'any de contracte que li quedava a l'aragonès. Dieste va arribar tot just fa un any del Centre d'Esports amb l'aval dels 18 gols aconseguits amb el Tarazona la temporada 21-22 a Segona Federació. L'aragonès, que va signar un contracte per dues temporades, ha jugat 672 minuts repartits en 21 enfrontaments. Durant tota la temporada ha comptat amb només 5 titularitats i ha anotat dos gols, els dos a Los Pajaritos contra el Numancia. A causa de la irrupció de Pau Víctor, l'arribada de Cristian Herrera a l'hivern i la promoció de Vladis, el paper de Christian Dieste al Sabadell, va passar a ser gairebé residual. El destí de Dieste de cara a la pròxima temporada ja està decidit, ja que aquest mateix migdia el Tarazona ha fet pública l'arribada del davanter que tornarà a l'equip des d'on va arribar al Centre d'Esports l'any passat. Amb la seva sortida, el club allibera una fitxa sènior i en té ara 15 disponibles. No es descarta que en els pròxims dies es pugui produir la cessió d'algun dels futbolistes joves que estan sota les ordres de Miqui Lladó.
A tot això, el Centre d'Esports Sabadell ha tornat avui als entrenaments per preparar ja el primer partit amistós de la pretemporada.
Els de Miqui Lladó viatjaran dimecres a Villarreal per enfrontar-se al filial groguet de Miguel Álvarez, el primer amistós. Ho farà amb la totalitat de la plantilla i també amb les noves incorporacions. S'espera, fins i tot, que la sessió del jove central del Girona, Biel Ferrés, es faci oficial el més aviat possible i pugui també viatjar a Castelló. El porter Adrián Ortola reconeix que va parlar amb Jaume Milà i que saber quina plantilla tindria el Centre d'Esports l'any vinent el va acabar de convèncer per quedar-se.
He estat parlant amb el Jaume i m'ha estat comentant una mica la plantilla i bueno, això també és un punt que que ha fet que jo continués i amb ganes de que arribin la gent que ha d'arribar i seguir entrenant, sumant per a que arribi el primer partit de Lliga.
Hortola, que va arribar al penúltim dia de mercat d'hivern, assegura que tenia moltes ganes de quedar-se una temporada més i que està il·lusionat per poder fer una pretemporada completa amb l'equip i així poder preparar la millor de la millor manera possible de cara a l'any vinent.
Crec que des del primer dia que vaig arribar ja ho vas dir i bueno, al final la meva intenció sempre ha sigut continuar perquè així m'ho ha demostrat també el club i l'afició i jo encantat d'estar aquí. Començar des de zero amb una pretemporada, no com la temporada passada que vaig venir a meitat temporada i ho agafa moltes més ganes i més il·lusió.
El partit contra el Villarreal B arrencarà dimecres a partir de les 7 de la tarda.
I encara en informació del Centre d'Esports Sabadell, el primer equip femení anuncia 4 incorporacions per l'any vinent.
Des del club ja s'ha començat a confeccionar la plantilla pel Centre d'Esports Femení de cara a la pròxima temporada. L'equip que entrenarà René Uller comptarà a partir de l'any vinent amb 4 cares noves. Del Cerdanyola arriben en bloc la davantera Anna Martínez, la migcampista Clàudia Bonet i la portera Gabriela. A l'equip també arriba una altra portera, Maria Victòria, en aquest cas procedent directament de la Federació Panamenya de Futbol. I encara el Centre d'Esports Femení, la jugadora Abril del Toro, que compagina el primer equip del Sabadell amb la Queens League, organitzada per Gerard Piqué i Ibai Llanos, jugarà demà amb el seu equip, l'X Bayer Team, contra l'Ultimate Móstoles, per classificar-se per la Final Four del Civitas Metropolitano del cap de setmana.
I un últim apunt de futbol, el debut de Fàtima Garbi al Mundial Femení haurà d'esperar.
La davantera sabadellenca, que podria convertir-se en la primera jugadora de la ciutat en jugar una Copa del Món de Futbol Femení, no ha tingut participació a la derrota del Marroc davant Alemanya. Les germàniques han demostrat contra el comiat marroquí que han jugat avui el primer partit de la seva història en una Copa del Món perquè són una de les favorites per aixecar el títol i s'han imposat per un clar 6-0. La pròxima oportunitat de debut per Garbi serà diumenge al matí al partit que enfrontarà el Marroc contra Corea del Sud. L'enfrontament arrencarà a 6:45 del matí, hora catalana. I encara el Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda, Itàlia s'ha imposat a Argentina per 1-0 i Brasil ha guanyat per mà per 4-0.
Canviem d'esport. La selecció espanyola de waterpolo femení es classifica per les semifinals del Mundial de Natació de Fukuoka.
L'equip que dirigeix Miki Oka, amb 7 jugadores de l'Astral Pool, s'ha imposat aquest matí a Hongria per 12-9 i lluitarà dimecres per un lloc a la final del Mundial. Bon paper el que han fet avui les waterpolistes del club, amb Judith Forca com a més destacada, amb 5 dianes. Elena Ruiz ha anotat 2 gols i Bea Ortiz i Maika García un més cadascuna. Austràlia, que s'ha imposat 8-9 a Grècia, serà l'últim escull abans de la final. Contra les oceàniques, les de Miki Oka jugaran també la classificació pels Jocs Olímpics de París de l'any vinent. La nota sorprenent de la jornada ha sigut la derrota dels Estats Units de Maggie Stephens contra Itàlia per 7-8. Sofia Giustini, la jove jugadora italiana que ha fitxat aquest estiu pel club, ha marcat 3 dels 8 gols de les 7 urres. Recordem que les estadounidenques arribaven a la cita mundialista com a vigents campiones i eren una de les favorites per penjar-se la medalla d'or. L'altra semifinal, doncs, la jugarà Itàlia i Països Baixos.
El combinat masculí, per la seva banda, disputarà demà el partit dels quarts de final contra França.
Els de David Martín, que no van haver de disputar fase prèvia en haver acabat a la primera plaça del grup, es veuran les cares demà a 2:45 del migdia a la selecció francesa. El tècnic assegura que el partit de quarts és clau per determinar el camí de qualsevol equip. Són declaracions a l'agència EFE.
Estamos donde queríamos estar, el objetivo es llegar a los primeros de grupo. Evidentemente el cruce de cuartos siempre es complicado, es el partido que te marca el camino, ¿no? Pero bueno, creo que estamos en muy buena disposición, hemos hecho una muy buena primera fase y ahora jugaremos con Francia, un rival peligroso, pero evidentemente creo que somos superiores.
El combinat espanyol, amb 4 de l'Astral Pool, es veurà les cares a quart de final amb França, un equip amb molta experiència. En cas de classificar-se per les semifinals, els espanyols s'enfrontarien al vencedor de l'Hongria a Estats Units.
A tot això, encara al Mundial de Fukuoka, el nadador del Club Natació Sabadell, Sergio De Celis, va debutar ja la cita mundialista.
El nadador va formar part de l'equip espanyol de relleus en el 4% lliure. El combinat espanyol va acabar la final a la 8a posició, després de classificar-se per aquesta amb el millor 6è temps de la fase prèvia. De Celis va ser el primer rellevista tant a la classificatòria com a la final. El nadador mallorquí no tornarà a la competició fins divendres al matí, on disputarà la fase de classificació dels 50 lliures. Abans, dimecres, serà el torn de l'altre nadador del Natació Sabadell, Carles Coll, que buscarà una plaça a les semifinals dels 200 estils.
I com sempre, Oriol, acabem amb apunts d'informació esportiva una mica lluny de Sabadell. La primera l'agafem així una mica amb pinces. El diari L'Equip assegura que el Barça estaria interessat en el fitxatge d'Mbappé.
Segons informa el diari esportiu francès, des del club blaugrana s'estarien plantejant entrar a la lluita per l'estrella del PSG. L'Equip informa també que està prevista per avui una reunió telefònica entre els dos clubs per tractar l'interès.
Deixem que tothom reflexioni sobre aquesta notícia. Merci, Oriol.
Vagi bé.
Sí. Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. Per seguir informat sobretot del que passa al ple amb el Pere Gallifa ho podeu fer a través del nostre web radiosabadell.fm. La informació per antena torna demà a les 10 amb els butlletins informatius i després amb el Notícies Migdia i el de cada dia. Per tant, ens escoltem demà. Que vagi molt bé. Bona nit. Adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.